Escoltes a mig matí.
Sintonia d'opinions a mig matí. I saludem els nostres tertulians. Ens acompanyen Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, i no sé si la primavera de Roda és més espectacular que la de Madrid. La de Roda és magnífica, eh?
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia a tothom.
Lourdes Auquer, bon dia.
Bon dia.
Doncs vinga, ja som aquí una setmana més per parlar de diferents temes, com sempre, temes actuals. I doncs tenim força temes sobre la taula, hem de dir, però potser que comencem parlant d'una manifestació que va tenir lloc a Madrid. Vam tenir un enviat especial a aquesta manifestació i aquest enviat especial ens pot explicar de primera mà doncs com va anar. La resta, doncs, també per la tele, també es va veure.
Jo primer, el que m'agradaria dir, perquè vaig pujar el dijous a Madrid...
I clar, vaig, tu vas aprofitar, tu.
I vaig baixar el diumenge,
tu lo grande, sí. Tu lo grande.
I no vaig anar a veure el Rei León perquè em va tirar darrere els 149 euros que val la butaca.
Home, doncs val la pena, eh?
Però molt bonic, eh?
Sí, no, l'aniam a veure, segurament. Bueno, ara hi estava comentant a Christine que potser en aquest moment potser Madrid ha adelantat a París com capital continental d'Europa.
No sé com tomármelo, esto.
No, no. La ciutat està preciosa. Un ambient increïble. El clima era bo perquè ara és primavera, no? L'oferta teatral, espectacles, restaurants, i tapes i tot...
Bueno, Madrid sempre ha sido
así. Sí, 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 però ara potser està en un dels moments més opulents de tots els anys que jo he vist Madrid. Igual que París és una ciutat meravellosa...
La desmuntant cada sábado.
Sí, l'estan, sembla que la vulguin triturar... I la mateixa París s'ha tornat hostil. Madrid realment és un fenomen. Vull dir, els catalans podem tindre diferents conceptes. Cadascú explica la història segons li va, no? Però clar, els catalans, molts catalans hem viatjat a Madrid. I si tu parles amb gent, tothom li encanta. Una altra cosa és treballar, una altra cosa és viure, no? Però Madrid com a ciutat... és encantadora.
Bueno, lo pensarem. Nos lo pensarem.
Sí, sí, jo sempre ho he dit, eh? Sí. Jo no he tingut mai una queixa realment de la gent de Madrid. Sí. Jo sí he fet crítica sempre, ha sigut dels que governen aquest,
no?,
estat.
Sí, no? D'aquellos.
Aquesta mena de superioritat que ells creuen que tenen sobre tots els altres, només pel fet que manen i que són els amos i que són els que tenen els diners, i si et donen alguna cosa és perquè ells t'ho volen donar, bueno, no sé, és aquest concepte tan estrany que tenen ells de la democràcia, no? Quan es parla de que quan ells manen, doncs la democràcia, el que sigui, ja no compta, només compta els que manen, no? Sí. Però realment la gent, diguem que la gent de les botigues, els cambrers, els cambrers són encantadors,
sí, vaja. Sí,
quan vas a una cafeteria i prens algú, doncs els cambrers són superamables. Bueno, jo diria que més que aquí, perquè
sí,
aquí,
diguem,
la gent és més freda, no? Escolta, jo us haig d'explicar una anècdota, sí, que anàvem pel carrer Alcalà, molt a prop de Cibeles, perquè nosaltres vam posar quasi al final de la manifestació per sentir els parlaments i veure les pantalles. Una organització perfecta. Bueno, la feia l'Òmnium i l'Assemblea de Catalunya. Clar. Però l'organització era molt bona. I hi havia un restaurant molt maco al costat del Banc d'Espanya, a uns 100 metres de Cibeles. I allà sí que ja era zona catalana, eh? Allà tots eren catalans. I anava uns senyors parlant i ve un cambrer de pressa. Oiga, tenga, que se l'havia dejado. El cambrer havia fet un sprint per portar-li el mòbil, que se l'havia deixat a la cadira.
No. Sí, sí, sí.
Mm. Molt bé, això em sembla estupendo, que fem turisme de Madrid. Además, i que parlem bé de Madrid. Madrid, però anem a parlar de la manifestació.
Sí, parlem de la manifestació. Sí. Dit això,
una cosa més sobre...
Ai, ja m'han sabonat.
Sí. Una cosa més sobre el caràcter dels madrilenys.
Sí.
Els madrilenys són madrilenys. I aleshores no entenen ells no volen entendre res del que passa fora.
Clar.
No van entendre...
Perquè són felices ahir i ja està.
Han venit a manifestar-se a Madrid.
Sí.
Pues mira. Els importava un pepino ni els motius, ni el per què. Però, amb molta curiositat. Diu, ¿por qué se quieren ir? Jo li deia, ¿por qué piensa usted que nos queremos ir?
No, però és una bona pregunta.
Sí,
no,
i aquí ja es va acabar el diàleg. Ells viuen en una espècie de
burbuja.
Una burbuja. Eh? I miren amb curiositat tot el que passa al seu voltant.
Bueno, porque son felices,
sí,
¿no?
Sí.
No, perquè no tenen informació real de lo que passa.
Bueno, por eso son felices, ja porque llavors, no tienen información.
Els mitjans de comunicació, començant per les teles, doncs van, bueno, a la seva, i ocultant aquesta mateixa manifestació, sí, mira, ha estat bastant ocultada pels mitjans de Madrid.
Jo em pensava que hi hauria una manifestació republicana, que hi hauria republicans de Madrid, que Madrid sortiria amb la República, que venia gent del País Basc, de Galícia i tal. No vaig veure ni una sola icurrinya, no vaig veure ni una sola bandera gallega, i estava al costat de Cibeles, eh? I, a més, a un punt una miqueta aixecat. Banderes catalanes, era
totes.
Com les nostres manifestacions.
Totes, igual.
Senyores grans, a més, senyores grans amb una cara com de... La que coneixia a Madrid li ensenyava a Madrid a la que no havia estat mai. Amb una satisfacció, molta gent gran. Que encara té mèrit, perquè són moltes hores d'autobús d'anada i de tornada, i són 600 i pico quilòmetres de cotxe.
Ah.
Amb un exemplar comportament de la gent. Ni una bandera del Barça. Vull dir que el més fàcil és la provocació tonta.
Del Barça.
No. És com si la gent hagués sapigut que anava a lo que tocava. Nosaltres estem aquí, pancartes reivindicant els presos, cadascú sí. pot estar d'acord amb les seves idees, però amb un respecte absolut. I els madrilenys es van quedar amb això.
Porque era el derecho a
decidir. Sí que hi ha gent en Catalunya.
Bueno, sí.
No era independentista.
No, era independentista.
Era el derecho a decidir.
No es va cridar, com a mínim jo no vaig sentir, ni una sola vegada, independència.
Sí.
Es anava a reivindicar la llibertat dels presos i el dret a decidir.
Exacto.
Que el dret a decidir no és un delicte. Això és el que deia la pancarta.
Això és verdad, no sí. lo es.
I sembla mentida perquè la gent de diverses condicions socials hi havia gent amb més diners, menys diners, es veia...
A més, pel carrer, ja ho veu,
sí.
I gente
joven, també n'hi havia. Sí, gente joven, sí. Com si estiguéssim adoctrinats, quan en canvi no ho estem, perquè cadascú fa aquí a Catalunya poderoso caballeros del dinero, cadascú fa el que li dona la gana en funció del seu poder econòmic. Ningú ens dona instruccions. Si ens haguessin adoctrinat, no hi haguéssim anat.
No sé,
nosaltres anem perquè ens dona la gana.
Jo crec que si això ha servit per a algú, és perquè potser els de fora d'aquí pues, ens comencin a conèixer. A nosaltres ens sembla estrany que encara no ens coneixin, no? Perquè ja podrien haver-nos conegut. Però no ens coneixen, perquè els mitjans de comunicació no han donat informació.
Llavors,
ells no els hi passa pel cap que puguin haver-hi 100.000 persones que se'n vagin pagant-se el viatge de la seva butxaca,
exacte.
Això encara no ho entenen ara, exacte. I vagin a Madrid a fer una manifestació que al final no servirà per res, però no ho entenen que la
però
gent doncs, ho fem perquè ens dona la gana de fer-ho. I a més, perdona, dintre del judici s'ha descobert cada dia, no sé si avui toca parlar del judici o no, però bueno, és igual, jo me'n vaig una mica per aquí. En el judici han estat descobrint que hi ha gent, professionals, que, del disseny, de la informàtica i tal, que són capaços de fer les coses sense cobrar, simplement perquè tens unes idees i per defensar-les sí. és capaç de fer una feina sense cobrar-la. I que la gent es van amagar les urnes a casa seva i un dia van aparèixer allà i corrent els riscos que això comporta, no entenen com pot ser que aquí hi hagi gent que sigui capaç d'això, no? I jo penso que això serveix, doncs, bueno, perquè ens comencin a conèixer.
Tens raó, perquè jo m'he portat una sorpresa i aquí potser una mica xasco, perquè em pensava que la població de Madrid, perquè Madrid, en certa forma, és el servei d'Espanya. Madrid és el punt d'on es pensa pel resta d'Espanya. País Basc, Catalunya i Navarra, nosaltres anem per lliure. Però Madrid és el pensament d'Espanya. I no els he vist que el ciutadà madrileny hagi pres consciència de lo que és ser ciutadà. El que hem parlat amb Cristi moltes
sí.
vegades.
No havia de gente de ultraderecha? No havia?
Després en parlarem.
Algun piquete?
A la manifestació, ni un sol incident, eh?
Quantes persones hi havia? Perquè les xifres ballen aquí i és una pesada.
Jo dic un terç de Passeig de Gràcia.
I això és?
Un terç de Passeig de Gràcia, no arribarem a 200.000, potser, però més de 100.000 sí. Perquè
a veure,
des
mira.
De Totxa...
8.000, dices?
Des de...
No.
Les xifres oficials...
No, a veure, segons El País...
55.000.
56.000.
Sí.
Segons el càlcul que va fer El País.
I El País
la delegació del govern diu 18.000.
Bueno, ja. Sí.
I l'ANC diu 120.000.
Sí.
Però, per tant, aquí fem un mix i que cadascú
tregui... Una mèdia, hay que hacer una mèdia.
Si coneixeu, les coses es coneixen anant a peu. Des d'Atocha fins a Cibeles és aproximadament... És una mica més curt que el Passeig de Gràcia, i no és, encara que el passeig és molt ample, hi ha moltes voreres i tot, i la manifestació només passava per les centre. Vies centrals. Sí. Mm. Per tant, però estava ple, de punta a punta.
Sí,
ara, la manifestació caminava. Aquí, quan fem una manifestació, hi ha tanta gent que ens quedem clavats
que no
puedes, i no es belluguem.
Sí.
No es pot comparar amb les demostracions que fem a Catalunya,
però
ni molt
normal,
menys,
claro.
Però jo diria que...
No
si
mal.
Ho deixem amb 150.000 com a cosa, és igual, sigui la gent que hi hagi...
Jo penso que
hagi,
això és igual, no?
És igual.
Al final va ser... Les fotos eren impressionants,
sí,
veient
sí,
la gent
sí,
amb els mòbils
sí.
encesos i tal.
I llavors hi ha una altra cosa, nosaltres hem posat la llavor. Vull dir, Madrid, el que vulgui veure-ho, ja ha vist que hi ha uns ciutadans que són capaços de fer, perquè, anava a dir que és divertidíssim, però és un sacrifici tremendo, sobretot per la gent que s'ha menjat 16 hores d'autocar.
Ah.
És francament dur. S'ha anat perquè s'ha volgut i perquè li ha donat la gana
sí,
a la gent.
Sí, sí.
Però que hem posat la llavor de que hi ha uns ciutadans que demanen els seus drets, que reivindiquen els seus drets. Mm. I tard o aviat aquesta llavor la fecundarà. I ho seguirà. I
serà Madrid. Però s'arribien autobusos d'Andalusia... Perquè en el Facebook s'ha vist.
100 i pico.
Jo només et dic que als voltants de Cibeles...
Un centenar.
Jo estava en línia recta aproximadament a uns 60 metres de la font de Cibeles, amb un petit parc que hi ha, amb uns bancs estupendos que s'estaven de meravella, i quan van començar els parlaments i tot ens vam aixecar i ens vam assentar al raspaller del banc. I només teníem una visió de conjunt. Clar. Si vau veure uns globus amb una pancarta penjant, allà estàvem nosaltres. Bueno... Bandera andalusa no me'n vaig... Ni andalusa, gallega em va semblar veure en una. Moltes banderes pirates, que és, saps aquesta bandera negra amb unes aspes blanques?
Sí.
Moltes.
Ah, sí?
Moltes. Una immensa bandera republicana sí que va baixar des de Tibeles cap avall, aquelles banderes que porten
sí,
al cap.
Sí,
I també va baixar una immensa estelada. I a la Tibeles li van penjar una estelada. Una sola. Que també és una mica gamberrada. Vull dir, mai no pots... evitar, no s'hagués hagut de penjar cap símbol a la Cibeles.
Clar. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró la...?
Un parell d'hores.
Un parell d'hores.
Bueno, després hi havia els parlaments, cantants i tal, però nosaltres ja vam marxar. Mm. A mi el que sí que m'ha fet una il·lusió tremenda, el dissabte al dematí, al migdia, ens vam dedicar a passejar per la Gran Via per veure si hi havia ambient i tot això, no? A veure els teatres, els musicals... I llavors, a les 12 amb un, es va parar la Gran Via de Madrid, amb unes valles, la policia perfecta d'organització va posar unes valles, van tallar la Gran Via de Madrid a les 12 del migdia, això vol dir autobusos, taxis, tot parat, perquè hi havia una contramanifestació que l'organitzava la Falange Digital. Us vaig enviar...
Ah, sí, les 16 persones.
16 persones, 16.
Quin èxit.
16 perquè més les vaig comptar.
Potser, segons la font, hi haurien 16.000 persones.
No, és que jo les vaig fotografiar, les 16, evidentment tapant-me la xapa que portava, cataclac, i cantaven, hi havia un senyor darrere, que, avorridíssim, perquè no, la gent se'l mirava amb una curiositat tremenda.
I
jo, fins i tot, amb un senyor que estava per allà, que queda mirant la xapa i de més, i se'm va ocórrer fer-li un acudit, diu, no sé per que tenen que exhumar a la mòmia, si aquí hi ha 16.
Sí, jo penso que...
Vull dir, el perfil de gent que anava a aquesta manifestació eren contemporanis de Franco.
El que vol dir l'Antoni no és que fossin 16, sinó que...
No, 16.
Que tallessin la Gran Via per 16, això és el que diu.
Però és que eren 16 comptats. Hi havia dues senyores amb una bandera...
Igual s'esperaven més, m'entiendes?
Bueno, a mi el que em tranquil·litza és que madrilenys potser no n'hi havia masses a la manifestació republicana de la tarda. Però la contra, manifestant-se, eren 16.
Ja.
I a més, el que em fa molta gràcia, una cosa tan antiga com la Falange, Falange Digital. No sé
digital,
partit,
digital, sí.
No sé quin partit
deu
ser aquest. Cadascú té dret a manifestar-se.
És un pas més modern, ja. Digital ja, vol dir.
Sí. I això també, Madrid ho va contemplar amb l'escepticisme de la gent que passa de tot.
Antoni, tu que coneixes tant Madrid, suposo que també coneixes que els divendres a la tarda els madrilenys desapareixen cap a la sierra. I la majoria, la gran majoria
no hi ha neu. Ara no hi ha neu.
Desapareixen,
És igual que hi hagi neu o no.
És igual.
Que molts tenen la casa al cap de setmana.
No, potser...
Home, jo t'ho dic perquè tinc família a Madrid i tenen la casa.
No, però potser amb aquest dia, amb aquestes circumstàncies, potser molts madrilenys ja haurien marxat cap a València a veure les falles i a les platges a Gandia.
També. València estava ple a tope, també, aquest cap de setmana.
Sí.
No, però jo quan vaig veure a Telecinco, perquè nosaltres vam veure... No, home, escolta... Ho fem per veure les...
Cuidado aquí, cuidado.
No, va ser per veure, a veure què deien. Això és una curiositat que a vegades tenim.
Molt emprenyada.
Malsana.
No amb la manifestació, no? Amb el que has dit tu de la Cibeles.
Ah, perquè havien penjat una estelada.
Sí, però no pel fet de l'estelada. Era el fet de que, com que el Madrid va tan malament...
Que havien profanat la Cibeles.
Havien profanat la Cibeles perquè allò és del Madrid.
Sí,
i lo hicieron precisamente en un sitio que és propiedad del Madrid.
Bueno, la senyora té dret a enfadar-se, sí. Té dret a
patar. Els madrilenys també hauran descobert el sentit de l'humor de Catalunya, que ja, clar, desgraciadament ells no veuen TV3, clar. No veuen Polònia, no veuen la sàtira que fem nosaltres. Però els protagonistes de la manifestació va ser un grup que anaven disfressats d'ampolles de Fairy.
De Fairy, ho he vist. És una marca
divertit. La gent aplaudint-los.
Carles Puigdemont des de Brussel·les va penjar un tuit que posava, més o menys, vaja, veig que el color verd de la Cibeles.
Exacte.
El color verd. Fairy.
Era verd Fairy, sí. Però aquest grup de, que anaven pel costat estaven deliciosos, perquè, a més, simpatiquíssims, i deien que hi havia Fairy de color verd i de color groc, bueno, però que aquesta vegada...
Sí.
Diu, aquest és el que rellisca més.
Hay que repetir.
En fi, resumint, si el país ha dit 55.000, que el país ja sabem de quin veu calça, vol dir que eren molts més de 55.000.
Sí.
I que la delegació del govern a Madrid digués 18.000, perquè és que jo, això, quan es diu delegació de Madrid a Madrid, ja em perdo aquí, jo.
I no sabem comptar.
La delegació de Madrid a Madrid, bé, no sé.
No sabem comptar.
Això ja no em dona massa credibilitat.
El més important, sobretot, i això de cara al judici que té lloc en aquests moments... Ah, per cert, també us vaig enviar una foto de l'Audiència Nacional.
Sí.
Que no hi havia ningú voltada de valles de color groc. La policia de Madrid va amb motos de color groc. Ui. I això que el color groc està prohibit...
No s'han dado cuenta. No.
I les valles amb què la policia de Madrid va protegir la manifestació contra eren de color groc.
No són conscientes?
És un color prohibit, no?
Em sembla molt fort, eh?
Sí.
Doncs els suprem que no hi havia ningú són els que estaven a la sierra, que jo t'he dit abans. Sí. Aquells estan tots a la sierra.
No, el més important és que ells van veure que es desplaçaven equits milers de catalans, que no es va llançar ni un paper a terra, que els catalans estaven assentats dinant, consumint cerveses i tot tranquil·lament i prenent el sol, xerrant amb la gent, que la gent era molt amable en curiositat, i que la manifestació va ser absolutament pacífica, com haurien de ser totes les manifestacions ciutadanes. Pacífica. I si algú tenia dubte de si havia hagut rebel·lió o no rebel·lió, i tot això, els fets l'han de desmentir. El més lògic, en altres circumstàncies, és que haguessin fet una marxa sobre Madrid per arrasar. No, al contrari, va ser una festa. I aquest és el missatge que els catalans...
Pues hay que repetirlo, esto, para que se acostumbren a cómo somos, quién somos...
Ara el que he sentit ja és que ens conviden a Perpinyà a fer una marxa sobre Perpinyà per reivindicar...
Ah, pensava que deies de fer una botifarrada.
No, lo iba a decir.
Lo dels Pirineus, eh?
Sí, bueno, els de Perpinyà, clar, Cristina ens ho pot explicar.
El què?
La situació del Rosselló respecte a França.
Sí, no
estan convida, una mica lluny del centre d'opinió, els del Rosselló, no?
Ja.
I veuen amb una certa enveja que la Catalunya surt, la gent...
Perdoneu.
Què passa?
Que tu poses en cada compromís a la gent, que és massa. La Cristina ens ho pot explicar, que és una enciclopèdia.
Bueno, Cristina és francesa.
Oh, clar, i és francesa. Ho pot saber tot.
Bueno, la Cristina no sé si ens pot explicar algú sobre el tractat dels Pirineus. No volen romper...
Allà, pues lo dejamos para la semana que viene.
A la Wikipedia.
A Madrid diuen que no quieren romper Espanya i resulta que hi va haver un rei, Felip IV, el tractat dels Pirineus, que els hi va regalar a França. França, la meitat de Catalunya.
Va per aquí, bueno,
no ho sé, no? Clar. I després n'hi va haver un altre que, pel Tractat d'Utrecht, els hi va regalar Gibraltar i Menorca.
I Menorca,
i sí, tot això els hi va regalar. I ara diuen que queremos romper España. Bueno,
però això era
ha sigut un parèntesi, però és que a vegades no em puc aguantar.
No, mai et pots aguantar.
Mai
perdona,
em puc aguantar.
Vinga, per cert, doncs, els partits, els unionistes, doncs, s'han manifestat, no? O han respost a aquesta manifestació. Per part, per exemple, del Partit de Socialistes, Pedro Sánchez va dir que Catalunya mai serà independent, ell
lo dijo.
Té poder. El Partit Popular va insinuar fins i tot la prohibició del dret de manifestació i Ciutadans va carregar contra Torra. Doncs això ho fica a la portada del Punt Avui d'avui.
Aquí, ara no em puc aguantar, ho sento. Tinc de dir el que penso. El senyor Sánchez, em sembla que aquestes manifestacions són molt poc democràtiques, que ell diu que mai Catalunya mai serà independent.
Si ell governa... No, mai hi haurà una Catalunya independent.
Una persona demòcrata mai ho pot dir, això. Perquè pues si està en ell al govern i per un procés democràtic serà o no serà, però si per un procés democràtic legal Catalunya aconseguís la independència, ell no podria evitar-ho. Si és que és demòcrata. Ara, una altra cosa és que no sigui demòcrata, com és el cas que sembla que està demostrant. Vol dir que ell ho reprimiria encara que fos un procés democràtic. Doncs mira, perdoni, però vostè de demòcrata no té... Ja ho sé. Ja ho sé, que és una propaganda electoral, això.
Després serà altra cosa.
Quan Felipe González, si no em falla la memòria, va presentar una moció de censura contra Adolfo Suárez d'aquelles èpoques, es parlava entre el Partit Socialista d'autodeterminació.
Sí.
Entre altres coses perquè el Partit Socialista de Catalunya era el més fort de tota la Federació Socialista.
Sí. I recordeu que el senyor Rajoy va dir aquesta frase exactament igual, que mentre ell governés, Catalunya no seria independent. O sigui que ja tenim la comparació entre aquests dos partits. Dreta i esquerra,
però
aquest tema, noi, són iguals.
Sánchez, no lo veo igual, Sánchez, no és igual. Puede cambiar, puede hacer muchas cosas.
I després, la rabieta del senyor Casado s'ha traduït en que ens ha enviat aquí a Catalunya com a cap de llista a una madrilenya simpatiquíssima, la Cayetana Álvarez de Toledo, que sembla sortida del carrer Serrano.
Exacto,
i aquí triomfarà. Dona el perfil de catalana, triomfarà. Jo no sé, els partits, si fan una llista per una demarcació, el cap de llista hauria de ser una persona afín, diguéssim, o que
Catalunya
reuneixi
que conozca Catalunya.
Exactament.
Sí, però fixeu-vos l'Alicia Sánchez Camacho, que ens han desaparegut del mapa.
Sí. Però aquesta com mínim era catalana,
no
vull dir.
I on està l'Arrimadas? Perquè aquest cap de setmana no ha sortit.
Està un poco alejada, també.
Amb els de Ciutadans.
No ha parlat?
No, estava presentant ell també.
Igual està malalta o té afònica.
Podria ser. Deu estar encostipada. Aquí el que demostra és un desconeixement total dels partits de la manera de ser d'aquí de Catalunya i, bueno...
Et recordo que el senyor Rivera, en teoria, va néixer a Catalunya.
Bueno.
Sí, però vivió, ell estudió aquí.
A Granollers, es veu que la família vivia a Granollers.
Però forma part... Bueno, a més, els seus fills van a una escola catalanista, Catalanista.
Qui?
Concertada.
Aquí, qui?
Els fills del Rivera.
Filla.
Bueno, no sé si filla o fill o...
No, i qui lo entienda, todo esto,
la verdad.
Que tingut tantes dones...
A veure si ho entenem, això. No vol el català i porta una filla en una escola
està
catalana.
Està en un partit que va ser creat...
Però deu ser de la primera dona. Ja l'haurà perdut de vista,
ella,
ja.
Ella hace
però
lo que quiere.
Però la nena
quiere.
No, no?
Eh?
La nena no.
Però la nena és filla seva, sembla. Bueno,
no, també és filla de la dona, clar.
És filla de la dona, però
no sé
com
qui
que,
mana,
com que haurà perdut el contacte directe... Clar,
mira, parlem de les llistes, que ens és igual.
Sí,
la seva vida.
Home, aquest senyor és el cap d'una llista.
En tot cas, el senyor Casado demostra ser molt poc demòcrata. Jo penso que encara aquests partits de dretes encara no s'han enterat que ara hi ha un dret que es diu de manifestació, d'opinió i de llibertat d'expressió.
Jo no l'ho veig.
Està a la Constitució. Està a la Constitució.
Sí, però ells encara no s'han enterat perquè diu que volen prohibir manifestacions d'aquest tipus. Sí.
Bueno, i ara la guerra que hi ha, no?
Resulta entre,
que no volen... Entre Vox, la guerra entre Vox i PP, també, que no...
No, bueno, però això està bé, que se vayan matando entre ells.
Aquests acabaran...
Això està molt bé.
A més, el senyor Casado ha eliminat de totes les llistes de totes les eleccions sí, persones afins a Mariano Rajoy i a Soraya Sáez de Santa Maria.
Sí?
Sí, sí, sí.
Llavors...
Sí, 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 sí.
Sí, sí, una limpieza.
Tota la gent que estaven lligats a aquesta banda, diguem, aquesta tendència, l'has eliminat. Per això ens estranyen alguns noms, perquè suposo que en alguns llocs no deu haver trobat ningú més.
El... O si no, i a més, la ministra... Freixenet, que és una marca. La Montserrat també ha caigut del... Sí. Era sorellista i aquesta l'han fulminat.
També.
Ha desaparegut. Em sembla
que
l'envien
a
Brussel·les, al cementiri d'elefants.
No deia que confiava en ella.
Però em sembla que l'envien a Brussel·les, al cementiri d'elefants.
Ah,
és que quan venia amb el cotxe estava sentint la Onda Cero i la Catalunya Ràdio, alternativament, a veure què anaven dient d'una altra, i estaven explicant es lo de la purga sorellista.
Casado quiere limpiar todo lo que ha pasado con el PP, como si esto fuese muy fácil de limpiar.
I ara n'hi ha universitat a acabar la carrera.
Uh-huh. Casado...
Si n'hi ha acabat la carrera, treus el títol.
Ah, sí?
Sí, claro, no lo tiene.
A la universitat.
No, no lo tiene.
Que vagi a la universitat Juan Carlos I.
Bueno. No, ja va anar...
El senyor Casado...
És un il·luminado, el senyor Casado. Se ve.
El senyor Casado, com bon deixeble del senyor Aznar, deia que la política que havia fet Mariano Rajoy i la Soraya era equivocada, que es havia de tenir molta més mà dura i tal. Per tant, ha eliminat a tota la gent que estava lligat en aquest altre sistema.
I pum.
Per exemple, el senyor Millo, un altre, que també...
També està eliminat.
Queda a l'atur, completament. No està cap llista, ni el posen... Perquè ell volia... I ara, bueno, es veu que l'han fet president del PP de Girona, que ja em diràs, no?, quin futur li espera amb aquest senyor.
Però el senyor Millo...
No va cap llista, eh? No. Queda totalment a l'atur, eh?
Bueno, fem un missatge al senyor alcalde que el contracti aquí, que treballi aquí les obres que fan a Roda, ara que en fan tantes.
No, però...
A collir maduixes, que es veu que no troben gent per collir maduixes a l'Ejido, eh?
No.
Octavi, què han hecho con el senyor Hernando?
També, fora.
Fora també.
El senyor Hernando també fora.
Oi, amb lo macos que en
els discursos... Qué lástima, porque yo me divertía mucho cuando lo oía.
Aquell altre enclenxinat, com es deia aquell? Bueno,
que decía barbaridades.
Sí, aquells també, fora. Tots aquests fora.
Me hacía reír.
Jo avui he sentit un graciós...
Fora de llistes, tots, eh?
Ai, em sembla que era l'Arcadi Espada, a la Ronda Cero, que deia, diu, no, Rajoy no gobernó mal, no, lo hizo bastante bien. La que le hizo muy mal fue Soraya. Això ho he dit a l'Arcadi Espada, avui?
Home!
A la tertúlia de la Onda Cero.
És molt feo, no?
Ara l'ho ha dit.
Bueno, és que aquest home no diu ni una de bona, eh?
Bueno, ja s'apanyarà, però vull dir, estava a les costes de Garraf en aquell moment,
per cert,
i quasi em metge una curva.
Ja us heu enterat de que la senyora Soraya ve a treballar a Catalunya,
el fitxaje,
no? El bufet quatre
eso
cases.
No lo entiendo.
Bueno, ella havia estat molt per Catalunya últimament.
Sí, sí.
No li agrada.
Bueno, no gaire.
I estima Catalunya, doncs ja està bé que vingui.
Tenia un despatx, però
pues
no venia gaire.
No estoy de acuerdo.
Però resulta que el senyor quatre cases estava, li imputaven 8 delictes fiscals pels quals tenia 20 anys de presó.
I va a la cancel,
i no se sap per què la fiscalia va negociar no sé què i al final no, ni ha anat a la presó ni res.
I
resulta que la fiscalia, quan va passar això, estava en mans de la senyora Soraya Sáez de Santa Maria.
Curiós,
i ara resulta que l'ha fitxat aquest bufet.
Home, bueno, clar, s'agraeixen mutuament.
Pues no, eres mal pensado, bueno,
com
sempre, Octavi.
Igual que havia abans...
No, hay que pensar
així. Les llistes del Partit Socialista. Pedro Sánchez també... Tot el que feia olor a Susana.
A Susana.
Fuera.
Andalusia.
Això no entenc.
Ho ha liquidat tot, eh?
Hombre,
és lògic. Si t'han fet el llit i tu no caus amb el,
clar,
amb
la
trampa,
escolta, jo
fas neteja.
Ja fa temps que dura. Clar, el que mana. Clar.
I ella què va dir? Tomo nota.
Ella ha tomado nota. Ja està.
Ah, sí, ha dit toma nota, sí.
I que procurarà fer el millor per guanyar les eleccions.
Sí, claro.
Lo que està claríssim és que el que dona vots als socialistes o a qui sigui és anar contra els catalans, això. I llavors ell,
però és molt trist, que es guanyin unes eleccions per això.
Home, que no hi hagi un altre projecte és tristíssim,
home,
vaja.
Clar,
és tristíssim que s'hagi d'utilitzar els catalans per guanyar vots. Però es veu que funciona, això, fora
d'aquí. Se utilitza mucho Catalunya ara,
Sí.
Vinga, llavors, les llistes dels socialistes, què us sembla?
A les eleccions andaluses va funcionar perfectament.
Sí,
I els que no van parlar de Catalunya són els que es van enfonsar.
La llista del Sánchez.
No ho sé.
Bueno,
l'altre dia vaig veure per la tele, en un momentet va sortir Zeta, però no sé d'on està ni què fa.
A Catalunya va la Meritxell Batet, crec, de número 1.
Ah, sí, la Meritxell Batet, sí. Bueno, és, és,
i, sí. Bueno, de moment es parla de les generals, de, del Parlament espanyol.
Sí.
De les altres d'Europa, bueno, el senyor Borrell sembla que l'envien a Europa...
A Brussel·les.
Bueno, a Brussel·les, que ja hi havia, ja hi havia estat.
Però a veure una cosa, amb lo importantíssim que és Brussel·les, que és el futur... Sí. Per què envien a personatges que estan gastats?
Sí, perquè no el present no és,
eh?
No
ho entenc. Gent jove, home, jo ja ho dic. Gent jove, sàvia nova.
Clar, gent preparada que parli idiomes. No, Borrell parla idiomes.
Antoni, qui mana al Parlament Europeu ara mateix?
Sí, exacte. Junckers.
Sí. El PP. El Juncker. PP Europeu. Sí. Mana.
Junckers, el PP europeu.
I el Juncker i el Tajani.
I el Tajani, sí.
Que el Tajani, bueno, i el Juncker, si li pagues una copa de whisky...
El Juncker
va
empujar si cae, si cae.
Bueno.
Llavors, bueno, suposo que si manen aquests, deuen comptar que des d'allà ja tindran el recolzament necessari, no?
És, per tot Espanya, les eleccions europees són circumscripció única, eh? Uh-huh. Vull dir que a l'hora de votar s'ha de pensar amb el cap a veure qui votes, eh?
Clar.
Perquè...
¿Y tú crees que hay mucha gente aquí que piensa en Europa?
No.
Bueno, jo crec
igual
que...
Igual que el Senat.
El senyor Puigdemont...
Els catalans, com a mínim, ens hem après.
El Senado, muy importante.
El senyor Puigdemont i el senyor Junqueras els podrem votar aquí,
eso
si
sí,
les coses no canvien.
Sí.
Ah, sí?
Si la Junta Electoral no s'inventa alguna traveta. No sé,
es veu que
també
no...
podria ser.
Va venir o no va venir?
Bueno, hi ha una polèmica amb això, eh?
És capaç, si... és capaç.
Capaç és... Però, claro, és que se arriesga
mucho. Si guanya les eleccions europees, bueno, guanya un escó, diem, i sí. Surt diputat, hi ha molts juristes que diuen que té immunitat total
sí.
Des del primer moment.
Sí.
I suposant que vingués aquí i el fiquessin a la presó...
Però aquí no van a decir esto.
Quan ell anés allà i acceptés el càrrec, l'haurien de deixar anar.
Claro.
Això és el que...
És el que tindria que ser.
Aquests abogats defensen que preval les lleis europees per sobre de les espanyoles.
Mireu, la política...
Sembla que està firmat,
però aquí
suposo.
No,
no?
Aquí no.
La política és l'art de lo impossible, però cal mirar a vegades a la història per veure què ha passat amb determinats personatges polítics. I ens ve la memòria d'on Santiago Carrillo, que en una època en què ell estava... ja no existia el TOP, el Tribunal d'Orden Público, però el tenia busca i captura per part de la policia perquè el Partit Comunista era il·legal a l'època de Suárez, ja havia mort Franco. I fins i tot a la revista Interview sortia amb una perruca a la Porta del Sol el Santiago Carrillo en llibertat. Ell estava corrent per Espanya. I quan es va decidir que l'agafarien amb un tracte exquisit, el van empresonar només per prendre la filiació, el van deixar en llibertat perquè no tenia cap delicte. Molt poc temps després, un dilluns de Pasqua, un dissabte de Pasqua, es va legalitzar el Partit Comunista. Però era un personatge que estava en busca i captura, exactament igual que Puigdemont, amb una perruca, se'n recordeu? Fotografiant-se
sí,
a la Porta del
suena,
Sol.
Sí.
I això va sortir a la revista Interview, que era la de més difusió a l'època.
Sí.
Per vinga, tant, tanquem el tema de les llistes.
Puigdemont pot un dia sortir tranquil·lament a la Cibeles.
Bueno, però en aquells moments hi havia la idea de que s'havia
peruca.
De fer un canvi, de que es volia començar a ser una mica més democràtic, i hi havia unes intencions, jo crec, no? El que passa que finalment, amb el temps, ha anat sortint.
Sí, però és que ara, hi ha drets. Abans eren intencions, ara són drets.
Sí.
Ah, vale.
Sí, són drets.
Vinga, què passa amb la... exhumació de Franco?
Ui.
El Partit Socialista, en l'últim Consell de Ministres, va dir que el dia 10 de juny el traurien del Valle de los Caídos i el portarien al cementiri del Pardo, que és on està la seva senyora, i estarien allà de costat, tots dos, tranquil·lets i tal. Però resulta que ja s'ha fet una demanda al Tribunal Suprem, reclamant els seus drets i que no volen que això sigui així. I el Tribunal Suprem crec que ha acceptat la querella.
Ai,
per tant, tornem a estar en mans del Tribunal Supremo. O sigui que, encara que els socialistes diguin això, veurem el que passa, perquè després del 10 de juny, com que hi hauran passat les eleccions, una mica en funció del que hagi passat amb aquestes eleccions, doncs passarà una cosa o en passarà una altra. Però jo penso, jo no tinc
massa
esperances de que el 10 de juny...
Bueno, falta tiempo.
El que vols dir que ho resoldran amb la mateixa velocitat que resolen els casos de Catalunya?
No,
perquè necessiten pensar-lo més.
Sí, però si no està resolt...
No, ho dic, m'estranya, perquè amb el dinamisme que emana dels membres del jurat, el jutge Marchena encara va una miqueta en funció d'estar, però els altres normalment s'adormen quan hi ha discurs avis per la tele.
Havia un adormidor, sí.
I clar, amb aquest dinamisme se'ls està acumulant la feina. I em temo que els processos s'allargaran.
Però com es poden adormir?
El que jo no sé...
N'hi va haver un que quan va haver una filmació es va despertar de cop i ho va començar a escriure.
El que és inhumàs el tracte
de... No hi ha dret que s'adormi al lloc de treball.
Jo confesso...
Que jo estic aquí parlant amb el micròfon i me quedo dormida.
Mira...
Exacte.
Jo confesso que a reunions... reunions comercials totxos i que hi havia molta gent parlant i que no interessava res del que deia l'orador, jo he trencat una son, així, potser, perquè...
En hores de treballar no es pot dormir. Punto. No.
Pues bueno, però si el que estan dient no t'interessa...
És igual, forma part de la teva feina i t'has d'aguantar.
Han enganxat a molts, eh?
Ah, ja ho sé, ja ho sé.
Tornant a l'exhumació, que és el que estàvem parlant, no?
Sí.
Jo no sé si hi ha mesures cautelars. Si no hi ha mesures cautelars, suposo que el dia 10 aniran uns senyors allà, trauran la làpida i el portaran allà al Pardo. Si hi ha mesures cautelars, llavors sí que ja dependrà...
Jo ho veig una mica impossible, a mi què dic, no sé.
Però per què?
Escolta, no, impossible, no.
Però per què?
I per què no van el dia abans,
ja
a la nit?
Quan no ho sé.
És que la llosa aquella es veu que pesa molt, eh?
Clar, és que és difícil.
I hi ha d'haver almenys 20 persones per aixecar-la.
Mira, aquí
és molta responsabilitat.
Vaig ajudar...
Que vull acabar amb el tema.
Li vull donar una idea al senyor Sánchez.
Vinga,
com que s'havia dit sempre que el Valle de los Caídos tenia una situació complicada, hi havia risc de runa, es discutia inclús la
de desprendiment, vols dir?
Sí.
Doncs, alegant una causa de força major,
pues que sí, claro.
Es presenta la brigada del Patrimoni Nacional, o qui sigui, perquè allò deu ser Patrimoni Nacional, el santuari. L'administren els benedictins, però és Patrimoni Nacional.
Suposo.
Amb l'excusa de que amenaça runa, es posen uns endemiatges, es treuen la... De moment, trobem primer la peça més valuosa, que és el caudillo, el treuen perquè no s'enfonsi
amb la runa, claro.
I se l'emporten a un lloc més segur, ja està. Diu, mira, ja està arreglado.
Sí, però...
Truca al Sánchez i explica-li.
S'hauria de comptar amb la...
La idea ja li hem donat.
S'hauria de comptar amb la complicitat del pare abat i que em sembla
no,
que...
No, si amenaça
no...
runa...
Amenaça
runa no, que és un perill.
Ah, és un perill, clar.
Imagina que li caigui una pedra al cap
a
al pare abat.
La cosa està de la següent manera. El govern va dir, donem 15 dies a la família perquè ens diguin on vol estar.
Sí.
Si no diuen res, ho decidirem nosaltres. Com que han passat 15 dies i no han dit res, ells en el Consell de Ministres decideixen que el trauran i el portaran al Pardo. Bueno, la cosa està així. Ara, la família fa una querella al Tribunal Suprem i la cosa està així. Ara veurem a veure si el Tribunal Suprem dicta unes mesures cautelars o no, perquè si no les dicta, els socialistes poden anar allà, treure'l, perquè són els que manen, és el govern,
treure'l
i portar-la al cementiri del Pardo.
Abans que el Tribunal Suprem es manifesti, es treu i ja està?
El
perro s'ha acabat.
Claro,
la data, el 10 de juny. 10 de juny.
Bueno,
així és que...
Per si hauran passat les
eleccions, si després de portar-la al Pardo resulta que el Tribunal Suprem dicta una altra cosa, doncs ja estarà aquest senyor, o els ossos d'aquest senyor, viatjant cap a un altre lloc, i després cap a un altre lloc...
Però ell podria ir viajando eternamente.
I si torna a sortir, per exemple...
Viatjarà...
Podria viajar eternament.
El 10 de juny ja estarà, no? Vull dir, ja haurem votat, no?
Sí, ja
hem votat de tot. Sí.
No, sí, però i si voten, per exemple, si guanya el PP o aquests els de Vox? Tornem un altre cop al mateix?
Teòricament, el que decideix serà el Tribunal Suprem, que no és cap partit, que és un tribunal...
En principi no és cap partit.
Vinga, va, deixem ja.
Clar, que hi ha un partit que diu que resulta que controla el tribunal per la porta del darrere. I llavors ja...
Bueno, això ho va dir el Cosidó. El tuit aquell que m'envia.
Sí, però encara segueix de portaveu, eh? No ha dimitit.
Però va ser coincidor.
Ni el partit no l'ha tret.
Vinga, va. Que vull parlar també de la mort d'aquests dos nens, un tema que també ens consterna cada cop que sentim alguna cosa similar.
Jo he llegit avui que l'àvia, per part de la mare, aquesta dona, aquesta nena, aquesta noia, diguéssim, ve d'una família rica d'arquitectes. ¿Vale? O sigui, i era l'ovella negra de la família. Una noia antisistemes, bueno, una mica esbojarrada, han tingut els problemes...
Anàrquica, vull dir.
Es va trobar amb la Horma de su zapato, que era l'altre, el marit, es van casar... aquest senyora belga, és belga, perdó, que està viu, i ve d'ascendència també mexicana, bueno, van ocupar una casa d'aquestes de xalets del banc, mig derruïda, feta pols.
Ocupar.
Sí. Antisistemes, bueno, totes aquestes. I l'àvia, he llegit que ella ja lluitava pel nen gran, perquè el veia que no anava ni a escola, ni vivia ple de runes i d'escombraries i tal, i ella volia que la filla li portés el nen i que visquessin allà fins que es protrobessin.
De fet, havia denunciat, no?, la senyora havia Serveis denunciat. Socials, que els nens no estaven en les millors condicions.
Sí, perquè la filla tenia un trastorn de psiquiatria. Mm. Tenia esquizofrènia. Tenia un trastorn. Mm. Llavors, aquesta gent, no sé si són parella o matrimoni, consumia marihuana, bolets al·lucígenos d'aquests, vale? Sí. Llavors, els veïns havien dit que aquest home es dedicava a anar pels containers a agafar caps de gat i tot això ho tenien allà a la casa, perquè deia que era un lloc endemoniat. I portant aquests caps...
Caram, quin panorama,
sí,
nena.
Sí, panorama. I llavors...
Sí, hi ha rituals satànics.
Una veïna diu que un dia el va veure,
clar,
això va sortir per la tele l'altre dia, que el va veure vestit com una espècie de casc fet amb paper d'alumini, li va preguntar que per què portava això al cap, no? I li va dir que era perquè venien els extraterrestres, imagineu per on va la cosa, no? I llavors, bueno, que un dels nens el tenia el dimoni dintre, imagina... Angelets.
I l'assistència social?
Bueno, van anar perquè quan l'àvia va denunciar-los, bueno, va dir això, van anar i van veure que els nens pues, menjaven bé, que bueno, que sí que vivien allà, però que estaven bé. ¿Vale? Però ella lluitava, o sigui, diu, jo he arribat tard pels nens, perquè ella lluitava per això, per treure'ls.
Sí, que no han fet cas a l'àvia, els serveis socials no van fer cas a l'àvia i no es van voler embolicar.
No,
sí.
No.
Segons l'autòpsia tenien forts cops, els
forts
nens.
Cops.
No ho puc entendre.
Bueno, és una patologia psiquiàtrica.
No, però que no es pot entendre com algú denuncia uns fets així i
l'assistència
no passa
social
nada.
No investigui.
I no s'investigui a fons aquests casos, quan veiem que hi ha...
Perquè la mare ja sabia els problemes que tenia la filla, i si la filla deixava la medicació... encara anava pitjor la cosa.
Claro.
M'entens?
Mira, avui el periòdico, per exemple, a la portada, l'alerta mèdica fa aflorar 436 mals tractes infantils.
Això és increïble.
Els hospitals catalans van obrir el 2018 el doble d'expedients que dos anys abans.
Bueno,
i les denúncies per abús sexual són les més habituals.
Sí.
I només una de cada 10 d'aquestes denúncies resulta infundada.
Sí.
Per tant, les altres 9
és
són provades.
És increïble.
I que llegim coses d'aquestes i que qui pugui posar-hi mà no hi posi mà, a mi m'estranya molt. M'estranya no, em fa molta ràbia.
Sí.
Els nens estan morts, desgraciadament.
Bueno, ella va confessar.
Però aquí jo vull ser molt crític perquè l'autoritat aquí no ha intervingut. No ha intervingut. Vivim en un país social. No pot passar això.
Però passa mucho esto. Sí. Intervienen después. Sempre.
Però no pot passar en un país que presumeix de ser social i ric.
Sí.
Això és una misèria.
Sí.
Muy misèria, muy
aquí, quan,
misèria.
Quan,
sí, perquè ara aquests nens ja estan morts, eh?
Desgraciadament aquests nens estan morts. No, no sols això, Sònia, a mi que encara em fa por, veient la qualitat dels mitjans de difusió espanyols, encara em fa por que això sigui com un reclam perquè es reprodueixin casos. Sí. Em fa autèntic pànic. Mira, bueno, això és un altre cas, però la nostra televisió de Catalunya ha estat exemplar no divulgant un cas que també preocupa moltíssim
mejor,
a l'opinió.
Mejor no difundir demasiado.
S'han negat a difundir unes imatges que...
Sí,
i això ho trobo exemplar.
En aquest cas,
que és
bien,
autèntica misèria, els mitjans haurien de ser discrets.
No, ja no discrets. Saber on està el límit entre el que és notícia i el que és morbo.
Sí.
I d'aquí no s'hauria de passar.
Exactament.
Per aquí tornem a l'educació, a la cultura, i resulta que el morbo és el que fa audiència.
Sí.
I les televisions privades, què és el que els interessa? L'audiència, ja està.
Sí.
Aquí no es posa remei a les coses fins que no hi ha un problema gros. Per exemple, una carretera és perillosa, però el dia que es posa un semàfor, o sigui, el dia que es mata algú allà, llavors aquell dia ja posen el semàfor.
Claro.
Però s'ha d'esperar que es mori algú allà perquè hi hagi un semàfor.
Perdona, a la Nacional 340 que mor molta gent,
no
el màxim que posa és zona de concentració d'accidentes.
Sí, sí.
No han arreglat res.
Sí, bueno, però, sí, los camiones hay menos.
Serveix per alguna cosa, això? Perquè la gent no afluixi la marxa, potser
no,
sí.
No. Hay menos camiones,
sí.
¿No?
Potser sí.
Bueno, però hi haurà menos camiones, però segueix morint gent.
Mm. Llavors, l'àvia, jo he llegit l'article, que era molt interessant, l'àvia havia aconseguit escolaritzar el nen. Vale? Quan va anar a l'escola, el nen no tenia cap trauma. Vull dir, l'havien analitzat allà, bueno, els professors. Vull dir que el nen anava bé, anava normal i bé, no? I ara pues, diuen que a l'escola, quan ha vist això que ha passat, pues, bueno, han tingut un trauma tots els professors i clar, tot.
Sí.
Clar. Per desgràcia, pobrets, ells ja no estan.
Vinga, d'altra banda, també hem de parlar dels menors no acompanyats que arriben, perquè també, com diu la portada del Punt Avui d'aquest dilluns, el titular és buscant un futur millor. Sí, buscant-lo, però vaja, sabem llavors els problemes que es troben també quan estan aquí.
Sí.
Uns 4.000 menors estrangers no acompanyats arriben a Catalunya. Exacte. També ens hauria d'alertar, no, això?
Sí,
què està passant, no? Què estan fent els països per permetre, no?, que passin aquestes coses i aquestes fugides.
Sí. I en canvi, desgraciadament, són una solució, perquè la natalitat a Catalunya està sota mínims i si no ens volem extingir com país necessitem gent jove. I vulguis o no vulguis, aquests nens no acompanyats són el nostre futur.
Però no tenen futur, tampoc.
No tenen futur, sí, però l'haurien de tindre.
Si marxen d'allà és perquè busquen un futur millor.
Ells poden substituir els nens que nosaltres no tenim.
És com
Clar, però mira el que ha passat a Castelldefels, en aquell centre.
Clar. Bueno, hi ha bralles, hi ha xoc de cultures, hi ha els xenòfobs que no volen que arribin aquests nois. Clar, estan entrant dintre d'una altra cultura i la cultura, doncs, xoquen.
Sí.
I jo sempre dic el mateix, mentre no hi hagi una inversió potent en aquests països, la gent, que es mora de gana, i és molt normal que vulguin marxar d'allà i venir cap aquí, segons veuen a la televisió, aquí es viu la mar de bé, es viu holgadament, la gent té un sou, doncs ells volen venir cap aquí.
Ja,
ara, el que has de fer és invertir, obligar a les grans multinacionals a invertir en aquests països perquè la gent no tingui necessitat de marxar. Això, a veure, això t'ho diran, i això com es fa? Bueno, no ho sé com es fa, però la idea és aquesta. Mentre no aconseguim això, no...
Clar, quan arriben s'emporten un xasco tremendo.
Clar.
Sí,
clar.
No sé, és que a més queden abandonats a la seva sort, clar. No sé, queden un altre remei que delinquir.
Clar.
No tenen mitjans de vida.
Si no els agafen aquestes ONGs o aquestes coses.
És com los hijos de yadistas, ¿no? Todas las chicas europeas que se han ido a Siria y tienen hoy en día niños de 2, de 3, de 4, de 5 años, no más. La mayoría están solas porque el hombre o lo han matado o ha desaparecido.
Sí.
Y ahora están en campos de refugiados en Siria, donde falta agua, donde no hay medicamentos, y para ir a la enfermería hay que hacer colas de 6 horas. O sea, es un estado de cosas
terrible, ¿no?
Terrible, sí. Pero estos niños son franceses, por ejemplo, en el caso de Francia también debe haber españoles. Hay chicas españolas que fueron ahí,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, en Francia tenemos que analizar caso por caso, imagínate, es de una lentitud increíble, a ver si volvemos a integrar a esta gente, ¿no? Pero esto también es dramático.
Claro. Però aquests països no volen els pares, en tot cas els fills, perquè els pares no els volen deixar tornar.
Són francesos.
Perquè són franceses, la madre és francesa.
Claro,
y hay muchos que son huérfanos, porque la madre también se murió allí.
Ya.
¿Me entiendes?
Sí.
Y esos niños están ahí tirados solos en campos de refugiados.
Pues mira, como gases, aquests serán terroristas del futuro. Es que sobrevisquin,
serán terroristas del futuro. Es lo que tendríamos que evitar.
Claro.
Sí, venga.
A la banlieue de París ya pasa, ¿no? Ya está pasando.
Sí. Els
de tercera generació, es veuen com marginats.
És que lo són.
Sí, però cosa que a la segona generació no passava, ha sigut a la tercera generació.
Sí, perquè ha habido este problema, problema del terrorisme ha cortado...
El terrorisme i la crisi econòmica.
La possibilitat de integrar mejor a totes aquestes
persones. Vinga, París, que els aldarulls que hi ha hagut també són...
Sí, lo han destrozado todo.
Importants,
eh? Este sábado, sí.
Sí.
Y hay un restaurante que era, bueno, pues era, digamos, conocido, muy conocido, el Fouquet.
¡Hombre!
Lo han quemado.
¿Lo han cremado el Fouquet?
Lo han quemado, está quemado, sí. Y claro...
Era donde han encontrado dos... Había dos víctimas también.
No, no, ah, no había víctimas. Pero es un restaurante muy conocido,
sí.
Donde, por ejemplo, Sarkozy cuando fue presidente se fue a comer ahí la noche de su elección. Muy conocido,
a
¿eh?
La plaza,
lo han quemado
a plaza,
todo.
A la Place Clemenceau.
Después se han cargado todos los grandes, el Zara, todos los grandes almacenes, todo roto, han robado un montón.
¿Pero por qué?
Bueno, dicen que son les gilets jaunes, pero yo no estoy de acuerdo, porque aquí hay
las armillas grogas.
Vienen todos desde fuera, se centralizan el sábado a las 7 de la mañana y van a romper todo.
Claro.
Yo creo que aquí hay que parar esto, hay que parar esto porque es peligroso.
Sí.
Es peligroso esto.
Es
no sé qué saque el ejército,
no
yo
està,
que
no
sé.
No està d'acord amb com funcionen les coses. El 1789 va passar això, també,
bueno,
no?
Bueno, por eso te digo, es peligroso.
La Revolució Francesa també hi va haver el darull, suposo,
porque ellos
no?
quieren ir a l'Elysée, eh? Quieren ir ahí, eh?
Ja,
a destrozarlo todo, ¿me entiendes?
Bueno, perquè ara no hi ha...
No los dejan, claro.
Ara no hi ha el Lluís XVI, però
no.
Hi ha...
Monsieur Macron.
Clar, sí. Hi ha un altre,
però... Doncs, és preocupante.
Seguirem parlant, eh? Perquè
això no
acabarà.
Salvaje, és molt salvatge,
és molt salvatge. És molt
salvatge. Amb Manuel Valls estaríeu millor.
No sé.
Que graciós.
Vinga, parlem. No, que ens el traurien de sobre.
Un minut del Brexit.
Ai, el Brexit, això també.
El Brexit, bueno...
La senyora May, jo l'admiro, eh?
Sí, la senyora May té un aguante que és increïble,
Jo segueixo insistint que no hi haurà acord i que Anglaterra, la Gran Bretanya sortirà d'Europa sense pagar amb totes les avantatges aduaneres i passant-se la frontera d'Irlanda per el forro de los...
Bueno, forro. Europa ja ha dit que... Bueno, esclar, que no us faci molt de cas. Europa, però Europa ha dit que no canviaran res del que ja es va acordar. I que
no, que no quieren cambiar
que
nada.
El Parlament Britànic ha de decidir si li interessa o no, i si no li interessa... Pues,
és demencial.
Però ells ja van acordar, però, i que això ja no ho canviaran, eh?
Octavi, nosaltres com europeus, ara que no ens interessa és la Gran Bretanya, que se vallen. Si no, no ha portat mai res.
Vinga, que hem de parlar també de l'atemptat a Nova Zelanda.
La
una sola persona,
la senyora May no és que
això
defensi.
Això sí que d'això, eh?
Va,
que també,
vinga, doncs,
malauradament, escoltem massa sovint aquests atemptats. Eh?
I un país com Nova Zelanda, per Déu, que era un paradís.
Sí. Clar.
Bueno, igual que Noruega, aquestes coses tan bèsties només han passat a Noruega i a Nova Zelanda.
És un país molt gran, però té menys habitants que Catalunya.
Sí.
És un perfil muy parecido, el que ha matado a...
Sí.
És un perfil parecido.
Senyor... I la xarxa, sobretot, la xarxa.
Es va presentar a una mesquita, va començar a fer una matança, va sortir al cotxe a buscar més bales per matar més gent, va tornar a entrar,
lleno,
va matar més gent, i quan va acabar, se'n va anar a una altra mesquita que estava a 6 quilòmetres i va matar una altra vegada més gent. Per tant, total de 50 morts i una cinquantena de ferits.
Tela,
I dius, ostres, i això un senyor sol, eh?
Mira, Nova York...
I a més gravant-ho amb una càmera que portava amb un casco al cap.
És que és
mira,
això,
Nova York, Londres, Madrid, Barcelona, París, ciutats que han tingut gravíssims atemptats.
Niça.
Gravíssims atemptats, sobretot les autoritats i la població civil van entendre que no havia d'haver represàlies contra els musulmans. Perquè si es comença aquesta cadena, l'efecte s'amplificarà.
És una espiral.
I aquest imbècil, perquè és un imbècil, aquest senyor que ha fet això, ha anat a provocar els musulmans.
Sí.
Qualsevol dia, els musulmans radicals arrasaran Nova Zelanda, com han arrasat la Rambla de Barcelona, com han arrasat la ciutat de Nova York.
Esperem que no.
No, vinga, esperem,
anem a parlar d'altres temes.
Criteri.
Cristín, de què ens volies parlar, tu?
Yo, como me gusta viajar, yo os propongo un viajecito, nos vamos todos a Delhi, en la India.
Ah, venga, Nemi.
¿A Nueva Delhi?
Con un charter, nos vamos allá.
¿Y qué vamos a hacer allí, Cristín?
Pues han abierto un museo, En la India, pues no hay muchos museos de este estilo. Es un museo, que explica la historia de la India. Y se ve que hay muchas obras de arte, hay muchas fotografías, hay muchos videos, hay muchas cosas. Se ve que es muy interesante. Se llama Él lo intentó, Drishyakaya. O sea, no es fácil de decir. Simplemente quiere decir artes visuales.
Ah, vale.
O sea, os propongo esto para pasar el fin de semana a Delhi.
Nemi ya, no el fin de semana, marxem ara.
Sí,
marxem ara i allarguem.
Perquè si no, no nos dará tiempo.
Sí, no, hem de fer la bossa i tot, i preparar-ho. Vinga, molt bé. Molt bona proposta. Lourdes.
Jo, mira, que Bèlgica també m'ha semblat una bona proposta. De moment comencen per Brussel·les. Cada nen, cada bebè que neixi a Brussel·les plantaran un arbre.
T'ho sabien, no?
Sí.
Bueno, que vagin un garden perquè neixen tan pocs.
No, però està bé, eh? I llavors, bueno, pues els pares rebaran un correu amb el nom del seu fill que li posaran a l'arbre.
Molt bé, doncs
jo trobo que està molt bé. Sí.
Una
iniciativa
molt bona.
Més,
ara el que s'han de fer són nens.
Clar. Recuperaremos el bosque primordial.
Pues, és una forma també d'iniciativa de fer nens.
Bueno, no sé, que per un arbre no sé si...
No sé.
Octavi...
Bueno, no, jo només volia comentar que l'1 de gener del 2020 ja serà efectiva aquella ordenança de Barcelona que prohibirà l'entrada als vehicles contaminants. O sigui que el que tingui un vehicle dièsel
d'una
certa edat i tot, ja no podrà entrar. Però és que ara aquesta llei ja era, però només en els dies d'alta contaminació, que des de que va sortir la llei fins ara encara no n'hi havia hagut cap. Però no, ara a partir de l'1 de gener serà ja cada dia... amb això s'evitarà l'entrada a Barcelona cada dia de 50.000 cotxes i es reduirà la contaminació amb un 15%. Això és la notícia.
És una bruixa, Octavi, perquè tampoc podrem circular els que tenim cotxes d'anteriors al 2006.
Vinga, i amb Rodalies, Antoni, com va?
Pues mira, aprofitant que estava a Madrid, vaig anar a veure l'estació de Rodalies de la Porta del Sol. I aleshores, si no tingués cap motiu per la independència, ja el tenia. Perquè, tal com veure, mira, Rodalies ha patat avui a Arenys de Mar. Han tallat la línia perquè hi havia una incidència. Bueno, quan jo he vist l'estació de la Porta del Sol, que l'hem pagat tots, quina meravella de servei de Rodalies que té Madrid. És l'excel·lència. Una quantitat de línies
aquí no
puntuals.
És el cas,
com aquí.
A unes val uns 70 euros el bitllet, però és que tens una quantitat de possibilitats de desplaçar-te ràpidament i a tot luxe. I mentre que allà escatimen... Allà aquí escatimen.
Vinga, que hem d'anar a agafar l'avió cap a Nova Delhi.
Sí, per favor.
El menjar és picant, eh? Cuidadet.
Sí, ens vigilarem. Adéu.
Adéu.